15-14-14. Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneixe'ns a FIAC.es.
Bon dia, són les 2:01. Divorci al govern espanyol a les portes del 8M.
Nosotros votaremos en contra de volver al Código Penal de demanada.
Tenemos que tomar en consideración la reforma del Código Penal para corregir técnicamente una buena ley que, desgraciadamente, está teniendo efectos indeseados.
Podem votar en contra de la proposta del PSOE per reformar la llei del només sí és sí. La crisi entre els dos socis de govern s'agreuja amb una escletxa que dimarts es farà una mica més profunda en una votació al Congrés que arriba a la vigília del Dia de la Dona.
RAC 1 migdia. Amb Xavi Pardo i Xavi Rocamora.
També us explicarem les últimes novetats del cas Kitchen, perquè el president de l'Audiència Nacional podria acabar als tribunals, però com a investigat. Tant Podem com el xofer de Luis Bárcenas han presentat una querella contra José Ramón Navarro després de saber que passava informació confidencial de sota mà als responsables del Ministeri de l'Interior. Serà en un raco migdia en què també passarem pel Parlament. La batalla entre Esquerra i Junts acumula nous capítols. D'una banda, Junts ha fet pinça amb el PSC per fer caure dels pressupostos la renda garantida de ciutadania, i això, tot i que quan era el govern hi va votar a favor. I d'altra banda, Pere Aragonès dona per trencat el pacte que va dur Laura Borràs a la presidència del Parlament. I anirem fins a Brussel·les, perquè Alemanya s'ha despenjat de l'acord per prohibir la venda de cotxes amb motor de combustió a partir del 2035. A última hora i per sorpresa, el gir de Berlín ha obligat a ajornar la prohibició treballada durant mesos i mesos i que tenia l'acord dels 27 i del Parlament Europeu. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Xavi.
El Barça agafa avantatge a les semifinals de la Copa després de guanyar 0-1 al camp del Madrid.
En un gran partit en la faceta defensiva, en què van brillar especialment Koundé i Araujo. En canvi, en atac va estar pràcticament inèdit i l'únic gol del partit se'l va fer Militao en pròpia porteria, després d'un xut de Kessié. El Barça, doncs, malgrat les baixes, encarrila l'eliminatòria, que es resoldrà al Camp Nou d'aquí a un mes, el proper 5 d'abril. Després dels partits de Copa, avui es reprèn la Lliga. Comença la 24a jornada amb un Reial Societat Cádiz. A les 9 i en plana poliesportiva, avui es tancant els quarts de final de la Copa del Rei d'hoquei patins. A les 6, Barça Igualada, i a 8:45, Reus-Calafell. D'aquí sortirà la segona semifinal. La primera la jugaran el Liceo contra el Voltregà. I en Fórmula 1, aquest migdia ha començat el Mundial amb la primera sessió de lliures al Gran Premi de Bahrein. Fernando Alonso, amb Aston Martin, ha marcat el segon millor temps per darrere del Red Bull de Checo Pérez. Max Verstappen ha estat tercer, mentre que Carlos Sainz ha acabat 20è.
I l'últim titular pel temps. Som a les portes d'un cap de setmana esplèndid. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, sí, serà un cap de setmana dominat pel sol, només amb algunes bandes de núvols prims, alguna nuvolada de tarda a les comarques del nord i algunes boires matinals en punts de l'interior, però en general calma, amb temperatures màximes que pugen entre els 10 i els 15 graus als migdies, i a les nits sí que encara es mantindran les glaçades en punts de l'interior i també cap al Pirineu. I de moment aquesta tarda també continuarà aquesta tranquil·litat, amb algunes nuvolades també cap a les comarques del nord, que no portaran gaires conseqüències, i encara amb vent de mestral i de tramuntana, que es notarà sobretot al nord del Cap de Creus, i temperatures que pugen respecte a les d'ahir, especialment entre les comarques de Girona i de Barcelona.
Són les 2:04.
RAC 1 migdia.
El govern espanyol s'aboca al precipici d'una nova crisi amb una de les votacions més transcendentals en molts mesos, la de la reforma de la llei del només sí és sí. Dimarts que ve el Congrés n'arrencarà els tràmits i aquest migdia Podem ha anunciat qui votarà en contra, perquè suposa, diuen, un retrocés en els drets de la dona, perquè és tornar, diuen, a la situació inicial. Pedro Sánchez també s'hi ha referit, però evita la polèmica demanant al seu soci que s'avingui a fer els retocs tècnics, així els ha qualificat, que necessita la llei. Tot això en un context de negociacions trencades entre el PSOE i Podem per afrontar aquesta reforma. Més detalls des de Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Negociacions trencades per dues posicions de màxims. La discrepància és si es manté o no com a eix de la llei el consentiment explícit, que és el crit que des de fa anys mobilitza el 8M. Podem interpretar que el PSOE fa un pas enrere amb la seva proposta i com que no hi ha negociació, Pablo Echenique tira pel dret i ha anunciat aquest migdia el vot contrari.
Si finalmente pues llega el momento de votar una vuelta al Código Penal de la Manada, pues evidentemente nosotros votaremos en contra de volver al Código Penal de la Manada.
Resposta de Pedro Sánchez evitant la picabaralla.
Aquí de lo que estamos hablando es de la toma en consideración. Y creo que hay un sentir mayoritario entre los grupos parlamentarios de que, en efecto, tenemos que tomar en consideración la reforma del Código Penal, no para enmendar políticamente, sino para corregir técnicamente una buena ley que, desgraciadamente, está teniendo efectos indeseados.
Tot això a quatre dies de la primera votació, dimarts a la tarda, que és quan el Congrés admetrà a tràmit la proposta de reforma del Codi Penal. I en la situació d'ara mateix, el text començarà a tirar endavant amb els vots favorables del PP i no els d'alguns socis del PSOE, començant per Podem. La reforma definitiva hauria d'estar enllestida entre l'abril i el maig.
Gràcies, Jordi. La relació entre el PP i el president de l'Audiència Nacional per la Kitchen arriba als tribunals. Avui s'han fet públiques dues querelles contra José Ramón Navarro, després que revelessin els missatges de WhatsApp on enviava informació confidencial als responsables del Ministeri de l'Interior per facilitar-los la defensa. Ara, el xofer de Luis Bárcenas, implicat en la trama, i Unides Podem han decidit denunciar-ho a la justícia. Des de Madrid, també, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Són les primeres querelles contra el president de l'Audiència Nacional després que li esclatés a la cara la polèmica. José Ramón Navarro hauria ajudat el número 2 d'Interior, Francisco Martínez, a preparar la seva defensa legal enviant informació de la Kitchen sota secret de sumari. La primera querella, segons explica la SER, és de Sergio Ríos, el xofer de Bárcenas implicat en el mateix procés judicial. La segona és d'Unides Podem. El seu portaveu, Jaume Asens, considera que és una actitud inacceptable.
Al Consejo General de Poder Judicial, que habrá un expediente disciplinario contra este señor, el presidente de Audiencia Nacional. Segunda petición, que dimita. Y el anuncio es que vamos a presentar una denuncia o una querella contra este señor por un posible delito de revelación de secretos.
De fet, Asens insinua que el president de l'Audiència Nacional també hauria pogut cometre un delicte d'obstrucció a la justícia. Aquesta acusació, però, no la inclouen a la querella.
Veurem si les querelles tiren endavant i si s'acaba investigant. El que s'havia d'investigar avui és el cas Pegasus al Parlament, amb una comissió d'investigació. Hi havien de passar Pedro Sánchez i bona part dels seus ministres per explicar la seva relació amb aquest cas, el cas Pegasus. Però el cert és que no ho han fet. De la dotzena de càrrecs de l'estat espanyol citats a comparèixer, només ha acabat assistint-hi l'exsíndic de Greuges, Rafael Ribó. Els partits independentistes acusen la Moncloa de no voler investigar l'espionatge al moviment independentista. Des del Parlament, Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia. Entre els citats hi havia el president espanyol, Pedro Sánchez, i els ministres d'Interior, Fernando Grande Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles, o la vicepresidenta Yolanda Díaz. Això, sumat a càrrecs del Supremo o de la Fiscalia. Alguns, com Pedro Sánchez, n'hi han respost, i d'altres han excusat la seva presència dient que no tenen l'obligació de fer-ho. I és que l'únic que ha comparegut ha estat Rafael Ribó, l'exsíndic de Greuges, que ha defensat la prohibició de Pegasus i també ha criticat totes aquestes absències.
Soc dels que crec que no hi ha cap persona de cap nivell ni de cap indret que es pugui negar a comparèixer en l'òrgan democràtic, sigui quin sigui, si és un òrgan elegit per votació dels ciutadans.
La comissió tornarà a citar tots aquests càrrecs una segona vegada i, si tampoc venen, s'estudiaran accions legals.
Gràcies, Adrià. I Pere Aragonès dona per trencat l'acord amb Junts per Catalunya que va donar a Laura Borràs la presidència del Parlament. Us ho dèiem en titulars. El president adverteix que si el TSJ la inhabilita i se li ha de buscar relleu, Esquerra no se sent obligada a votar un altre nom de Junts. Ho ha dit a Ràdio 4.
Nosaltres teníem un acord a l'inici de la legislatura que implicava que la presidència del Parlament era per Junts, Junts va trencar aquest acord en sortir del govern, en tot cas Junts ha de ser, arribat el cas, qui digui què pensa fer.
Sí, però amb tota la prudència, vostè diu Junts dirà el que voldrà fer, però vostè no se sent lligat ara per aquell pacte, no?
Evidentment ha quedat superat, però també crec que és important no tancar les portes a res, i per tant veurem.
Aragonès també diu que li sabria greu i que l'amoïna que Borràs pugui acabar a la presó, com demana la Fiscalia, però també remarca que la seva causa no és un cas de repressió contra l'independentisme. I mentrestant, Junts per Catalunya torna a fer la guitza al govern, aquest cop amb la renda garantida de ciutadania que salta dels pressupostos. Tot i que quan eren al govern i van votar a favor, avui Junts ha fet costat a una proposta del PSC per deixar a zero el pla pilot que es volia fer. Ha passat en el debat de la llei d'acompanyament dels pressupostos que s'acaben de votar en la Comissió d'Economia del Parlament, Marc Martínez Amat.
La llei d'acompanyament que va presentar el govern d'Esquerra preveia implantar un pla pilot de la renda bàsica universal que volia fer la prova de pagar 800 euros mensuals als majors d'edat i 300 als menors de manera incondicional en diversos municipis per veure quin resultat donava. El PSC va presentar una esmena per eliminar-ho i Junts s'hi ha sumat també amb Vox, Ciutadans i el PP. El diputat de Junts, Joan Canadell, i la republicana Raquel Sans se les han tingut en la comissió per aquest tema.
El tripartit autonomista que dona suport al govern no ens votarà res a favor. De la renda bàsica votem en contra de la proposta de govern a favor de l'esmena del PSC. És un engany a la ciutadania perquè fins que no tinguem un estat independent no podrem de veritat posar en marxa una renda bàsica universal per manca de recursos.
Menys parlar de tripartit i més parlar de la sociovergència real, que és la que es veurà amb algunes votacions. Estem parlant d'un pla pilot que ha de servir perquè quan efectivament siguem un estat independent puguem aplicar aquesta mesura.
El pla pilot formava part dels acords d'investidura d'Esquerra amb la CUP. La cupaire Eulàlia Reguant ha carregat contra el govern.
Aquí hi ha bàsicament però un responsable. Esquerra Republicana que balla el so del Partit Socialista i quan no és de la patronal i fins fa pocs mesos de Junts per Catalunya que ha decidit que en aquest país no existeixi una prova pilot, no hi hagi cap possibilitat d'una eina per distribuir la renda.
Malgrat tot, la llei d'acompanyament dels pressupostos ha tirat endavant en la comissió amb els vots d'Esquerra, els Comuns i el PSC que han tombat les propostes de Junts a favor dels macroprojectes.
I encara en clau política, les eleccions municipals a Barcelona van camí de convertir-se en un frec a frec entre Xavier Trias i Ada Colau. És que segons una enquesta interna dels Comuns que ha fet Ipsos, a la qual ha tingut accés RAC1, el candidat de Junts i l'actual alcaldessa se situen al capdavant amb un empat tècnic. Qui es despenja és Esquerra, que perdria la meitat dels regidors que té i es quedaria amb 5, Sílvia Solanes.
L'enquesta dona 11 regidors a Junts, 10 als Comuns i 9 al PSC. Si mirem el percentatge de vot, Trias i Colau l'encapçalen rebent-ne un 23 i un 22% respectivament. Tenint en compte que el sondeig però té un marge d'error de 3 punts percentuals, els dos candidats tenen les mateixes opcions d'arribar a l'alcaldia. En comparació amb l'últim sondeig de La Vanguardia de principis d'any, Trias baixa lleugerament, mentre que Colau pràcticament es manté. En tercer lloc, però molt a prop, hi ha Jaume Collboni del PSC, que trauria 9 regidors. En canvi, Ernest Maragall queda fora de la cursa a l'alcaldia, ja que Esquerra trauria fins a 5 representants. Tancaria en el ple municipal, el PP i Vox, amb 3 regidors cadascun. Qui sí que es queda fora són Ciutadans, Valents i la CUP. El sondeig també pregunta qui creu que té més possibilitats de ser alcalde. Un 27% creu que Colau i un 25% Trias. L'enquesta es va fer a 1.000 persones entre el 6 i el 10 de febrer.
I Yolanda Díaz, tornem a Madrid, es va reunir amb el president de Ferrovial, Rafael del Pino, just després que la multinacional anunciés que trasllada la seu als Països Baixos. La conversa la detalla avui La Vanguardia i va ser molt tensa. Pedro Sánchez ha tornat a carregar avui contra Ferrovial per la decisió i l'acusa d'antipatriota. El PP dona la raó a Rafael del Pino perquè diu que marxa perquè se sent insultat pel govern espanyol. Des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. Pedro Sánchez apuja el to de les crítiques contra el president de Ferrovial. Des del 5 li ha retret fa poc més d'una hora que marxi per ser una de les persones més riques de l'Estat. A més, Sánchez ha recordat que l'Espanya, on els treballadors vivien en la precarietat, s'ha acabat, que per això els rics han de pagar més impostos.
Creo que la pàtria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar, sobre todo cuando tu país lo necesita. Y sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España.
Segons el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, el govern espanyol té per costum insultar els empresaris en lloc de resoldre els problemes, i per això marxen.
El presidente del gobierno, más hooligan que nadie, insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. ¿Usted cree que se puede insultar a un presidente de una compañía por parte del presidente del gobierno, que debería de ser aquel que venga a solucionar el problema y no a incendiar el problema?
Podem ha registrat aquest matí al Congrés una proposició de llei que obliga les empreses que marxin d'Espanya, com és el cas de Ferrovial, a tornar els diners que hagin rebut de l'Estat amb caràcter retroactiu els últims 10 anys.
3 minuts i anem cap a Brussel·les.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
Des de la vora, el mar se sent així. Des de dins, així. Com més ens hi acostem, més sentim. Cupra León Híbrid, amb etiqueta Eco per 260 euros al mes amb MyRenting. Entrada 6.690 euros.
Cupra Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Sant Cugat, Manresa i a redcupra.es/Ondinauto.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Què sentim quan una cosa ens captiva? El que sentiràs conduint el nou Peugeot 408, amb un disseny sorprenent i un interior amb acabats exclusius que et seduiran. Llavors comprendràs el llenguatge de l'atracció. Vine i descobreix el llenguatge del nou i magnètic Peugeot 408.
Turicar.com, carretera Santa Creu de Calafell 67, Sant Boi de Llobregat.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintura, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Ja faci sol, plogui o nevi, aposta per la seguretat i posa el teu cotxe a punt amb Group Driver, la xarxa d'especialistes en el teu vehicle. 40 tallers arreu de Catalunya i Andorra a punt per atendre serveis de pneumàtics, canvi d'oli, frens, tot el que necessitis pel teu vehicle. Entra ara a drivercenter.es i troba el teu taller més proper. Group Driver, confiança per arribar a qualsevol lloc.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa. RAC 1.
RAC 1 migdia.
Passen 3 minuts d'un quart de 3. Alemanya bloqueja sobre la botzina l'acord de la Unió Europea per prohibir la venda de cotxes dièsel i gasolina a partir de l'any 2035. Avui els 27 havien de ratificar l'acord que van arribar amb el Parlament Europeu i que permetia que la mesura tirés endavant, però el que havia de ser un pur tràmit s'ha convertit en un mal de cap. Fins que Berlín no canvi d'opinió, ara tot queda paralitzat. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia, tot estava llest per la firma, però a última hora tot ha saltat pels aires. Alemanya ha demanat aplaçar la votació de l'acord que fa uns mesos ja van arribar als 27 països europeus amb el Parlament per prohibir la venda de cotxes de dièsel i gasolina a partir de l'any 2035. Berlín hauria demanat a la Comissió Europea garanties que podrà continuar venent cotxes amb combustibles ecològics. Això se suma a les preocupacions i dubtes que també tenen països com Itàlia o Polònia. La portaveu de la presidenta de la Comissió Europea, Dana Spinnen, ha explicat que escoltaran les preocupacions dels països, però que l'acord és clar.
The proposal that we made is based on technological neutrality.
La proposta que vam fer parla de tecnologia neutral com a via per aconseguir l'objectiu d'emissions zero pels cotxes. Però hi ha un punt de la proposta que diu que la comissió seguirà el progrés del projecte fins a aconseguir aquests objectius.
Ara la pilota és a la teulada d'Alemanya i concretament del seu ministre de Transports del Partit Liberal. Mentre duri el seu veto, la mesura no podrà entrar en vigor. Aquest cap de setmana, la mateixa presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, podria aprofitar un viatge que té a Berlín per intentar posar-hi ordre.
2:19, us ho ha avançat RAC1. El PSC demana la compareixença de la consellera Teresa Jordà al Parlament perquè expliqui les mesures que el govern ha pres davant la sequera. Els socialistes creuen que va molt tard i denuncien que en 13 anys el pressupost de l'Agència Catalana de l'Aigua s'ha reduït a la meitat. Tornem cap al Parlament, Adrià.
Les dades oficials deixen clar que falten recursos a l'ACA, tant pel que fa al finançament, que s'ha reduït un 43% en 13 anys, com en matèria d'inversions, en què el percentatge es dispara al 75%. I és que en temes com el cicle de l'aigua, el govern no ha arribat a fer ni la meitat d'inversions que havien previst. La portaveu del PSC, Alicia Romero, critica que el govern no hagi fet prou fins ara.
Nosaltres el que ho atenem, això doncs, és una certa falta de visió, d'estratègia i d'acció, no, del govern. Hem passat uns anys de molta inèrcia, d'estar preocupats per altres coses i no per lo important. I avui ens adonem com aquesta falta de presa de decisions, aquesta inacció, ens porta conseqüències que potser seran doloroses.
Per això demanen la compareixença de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, al Parlament, a qui fan propostes com la millora de les depuradores i la construcció de noves dessaladores a Cunit i a la Costa Brava.
I enmig d'aquesta sequera totalment excepcional, a Badalona fa més de 15 anys que perden 180.000 litres d'aigua cada dia per una fuita en una canonada. Passa al barri del Canyet. L'alcalde, Rubén Guijarro, demana a Aigua Ester Llobregat que ho arregli d'una vegada per totes. N'ha parlat a TV3.
Demanem a Aigua Ester Llobregat, en aquest cas, que aturi la pèrdua d'aigua constant que tenim en un context com aquest, amb un decret de sequera implementat, demanant als ajuntaments que tirem endavant plans de sequera. Crec que no té cap sentit, creiem que no té cap sentit, i que és contradictori que cada dia en aquesta ciutat es perdin 2 litres d'aigua per segon.
Precisament Badalona és un dels més de 200 municipis que des d'ahir estan en situació d'excepcionalitat per la sequera. I ara que parlàvem de la consellera Teresa Jordà, el govern intenta tranquil·litzar els municipis afectats pel futur parc eòlic del Golf de Roses. Davant les queixes del territori, la consellera recorda que finalment es podran posar molins a tan sols una quarta part de la superfície que estava prevista inicialment i que abans es farà una prova pilot per veure com afecta els ecosistemes marins. Des de Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. Jordà s'ha reunit amb els alcaldes afectats a Castelló d'Empúries. Ells s'han mostrat preocupats pels efectes adversos que poden ocasionar els parcs eòlics marins als ecosistemes. Jordà, però, els ha recordat que el dibuix del mapa del pla d'ordenació de l'espai marítim, on hi podria anar, entre altres activitats, l'eòlica marina, s'ha reduït molt respecte a les previsions inicials.
Tenim un mapa molt reduït respecte al que va sortir en uns inicis, perquè aquí sí que vull recalcar que el govern de la Generalitat, i parlo de la passada legislatura, perquè el primer que va sortir era l'any 2020, allà hi havia molts quilòmetres quadrats, gairebé 1.000, en els quals nosaltres vàrem realitzar diferents al·legacions.
La consellera ha assegurat que abans del 2030 no hi haurà res instal·lat. Només el parc eòlic experimental que impulsa la Generalitat de 3 molins com a molt per al 2025. Una eina per estudiar els efectes abans no s'instal·lin els parcs eòlics.
El govern espanyol acaba de donar suport per primer cop al projecte de convertir l'antiga central nuclear de Vandellós 1, tancada des de fa gairebé 40 anys, en un centre pioner per curar el càncer amb protons. Part de les instal·lacions, que es començaran a desmantellar el 2028, es podrien aprofitar per tractar els tumors amb nous sistemes de radiació de protons. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia, Xavi. La nuclear de Vandellós 1, ara al final de la seva fase de latència, perdent radioactivitat, convertida en un centre pioner on es tractarien cada any més d'un miler de malalts de càncer, molts nens i nenes. El Col·legi de Metges de Tarragona avala el projecte al costat del seu principal impulsor, l'Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. S'han multiplicat els contactes per aconseguir llum verda de Madrid amb competències exclusives en el desmantellament de l'antiga central de Vandellós 1. Santiago Castellà, que és el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, acaba de donar suport al projecte i es compromet a implicar els diferents ministeris en la recerca també de finançament a través dels Next Generation.
I mirarem de tenir tota la influència política perquè projectes com aquest que porten tant al territori tinguin èxit i puguin portar-se a terme.
Un dels principals obstacles és aconseguir que Madrid avanci el calendari previst pel desmantellament de Vandellós 1. D'aquesta manera es podria accelerar el finançament europeu. L'altre repte, el finançament, que rondaria els 130 milions d'euros.
I de Tarragona cap a l'Alt Pirineu i l'Aran, perquè les dones d'aquesta regió ja poden avortar de manera farmacològica o quirúrgica sense haver de desplaçar-se a una altra regió sanitària. A partir d'aquest mes, els dos mètodes estan disponibles en 4 hospitals del Pirineu. Des de Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verger Mestre, ha remarcat que d'aquesta manera totes les dones poden escollir el seu mètode de preferència, un dret molt reivindicat pel moviment feminista i les dones del Pirineu.
Com a país teníem un deute pendent amb les dones de l'Alt Pirineu i l'Aran, que fins ara s'havien de desplaçar a Lleida o altres regions sanitàries per accedir al mètode quirúrgic, i avui, per tant, celebrem que aquest conjunt del país tingui accés a tota la cobertura.
El Pirineu era l'única àrea de Catalunya que no disposava del mètode quirúrgic i només es podia avortar amb la píndola. A partir d'ara, l'avortament quirúrgic estarà disponible per a totes aquelles dones que ho necessitin a l'Hospital Comarcal del Pallars, la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, l'Hospital Vall d'Aran i l'Hospital de Cerdanya.
5 minuts i seran 2:15. L'Audiència de Barcelona ha anul·lat la sentència que va condemnar l'assetjadora de l'artista Paula Bonet. No hi ha cap dubte que l'home és culpable d'assetjament, d'amenaces i que va trencar l'ordre d'allunyament. El que els jutges de l'Audiència no veuen clar és que la condemna sigui tancar-lo en un centre psiquiàtric en lloc d'en una presó, Benet Iñigo.
De fet, tant la Fiscalia com la mateixa Bonet van presentar un recurs contra la sentència. Creuen que el possible trastorn mental del condemnat no explica la seva conducta ni ha de servir per estalviar-li la presó. Ara l'Audiència no es mulla sobre com ha de la condemna, però sí que diu a la jutgessa que la va dictar que si la decisió és enviar-la a un centre psiquiàtric ho ha de justificar molt més. Això vol dir desgranar millor l'informe pericial aportat per l'home, que assegura que té un trastorn erotomaníac. Segons la sentència, que ara s'haurà de refer, això vol dir que vivia en una realitat paral·lela i no podia entendre que el seu comportament traspassava tots els límits. La fiscalia i l'advocada de l'artista reclamen entre 3 i 4 anys de presó.
I abans dels esports en creus, direm que els grups de turistes a Ciutat Vella, Barcelona, ja no podran superar les 20 persones i que els guies no podran fer servir altaveus per les explicacions. Aquesta setmana ha entrat en vigor el decret que ho regula. Preveu multes d'entre 1.500 i 3.000 euros, però de moment una vintena d'agents cívics faran una tasca informativa, Maria Costa.
El decret també regula l'aforament de grups en algunes places molt concorregudes, com per exemple la plaça Sant Jaume, la plaça Reial, la de Sant Felip Neri o el fossar de les Moreres. El control es farà fins a finals d'estiu. L'Ajuntament valorarà el funcionament del decret per ampliar-lo més endavant. L'objectiu és pacificar la vida dels veïns que hi viuen i regular així la massificació del turisme en aquest districte. Ho explica el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa.
Jo aquí demano responsabilitat a les associacions de guies i als guies. No és qüestió de saturar espais o carrers, sinó que el que han de fer és, també pel bé de la seva feina, és cuidar el districte de Ciutat Vella, és cuidar Barcelona, és cuidar el gòtic. Si van, per exemple, a la plaça de Sant Felip Neri i hi ha molta gent, el que no han de fer és esperar-se al carrer. El que han de fer, com a bons professionals, és visitar un altre lloc.
Les properes setmanes una vintena d'agents cívics circularan pels espais més concorreguts del districte per informar de la nova normativa. Més endavant, i si hi ha incompliments, la Guàrdia Urbana començarà a sancionar in situ.
RAC 1 migdia amb Xavi Pardo i Xavi Rocamora.
I en esports, el Barça agafa avantatge a les semifinals de la Copa del Rei després de guanyar el Bernabéu 0-1, Xavi.
Sí, en una exhibició defensiva dels Blaugrana que no van permetre al Madrid que remetés cap vegada entre els tres pals, i amb menció especial al partidàs que van fer Koundé i Araujo. En canvi, en pilota, va ser un mal partit del Barça. L'únic gol se'l va fer Militao en pròpia porteria després d'un xut de Kessié. Goliat, de fet, va poder fer el 0-2 a la segona part, però el seu xut el va desviar Ansu Fati. Al final, doncs, victòria, malgrat les quatre baixes que arrossegava l'equip, totes quatre de jugadors titulars, i d'aquí a un mes, el 5 d'abril, jugarà la tornada al Camp Nou. De seguida repassarem el clàssic d'ahir al Bernabéu i les lectures que se n'han fet el dia que Sergi Roberto, ara sí, ha de signar la seva renovació amb el Barça. Renovarà per una temporada més, amb opció a una altra. Després en parlarem i explicarem els timings d'aquesta signatura del reusenc.
RAC 1 migdia.
Que si a l'interior de l'àrea, que si a la rematada Courtois i un rebot, gol! Gol!
Fora de joc, això ja ho dona.
Evidentment, si dona gol...
Semblava que tenia dubtes, que estava Tubet, però al
final del partit el Barça ha guanyat el Santiago Bernabéu 0-1. Val el gol de Militao en pròpia porteria.
Un gol que permet al Barça agafar avantatge a la Copa i confiança. Després de les últimes derrotes, es podia esperar que la balança es decantés per la banda del Madrid, degut a les baixes del Barça i la mala ratxa de resultats. Fins i tot hi havia qui signava una derrota curta, però es va guanyar I un cop assegurada la victòria, el com és, va aconseguir aquest triomf, doncs va centrar les reaccions a la sala de premsa i també a la zona mixta. Marta, Ramon, bon dia.
Bon dia. Quan es va sentir el xiulet final, Xavi va celebrar la victòria per la mínima, alliberat, felicitant els jugadors un per un a la gespa del Bernabéu, però al llarg del partit se l'havia vist molt frustrat perquè l'equip no executava el que ell reclamava. El Barça, defensivament excel·lent, va neutralitzar el Madrid d'un Vinícius absolutament anul·lat i desesperat per Araujo, però en canvi va ser estèril amb la pilota, com si hagués perdut el seu manual de joc. Aquest no era el pla que havia traçat Xavi.
No, el pla era tenir possessions llargues, jugar a camp contrari, guanyar duels per jugar molt temps al camp del Madrid, dominar el partit en pilota, però bé, tens davant un Madrid.
El Barça va tenir el 35,6% de possessió segons Opta, la més baixa des del partit que va perdre 4-1 al Bernabéu al maig del 2008 amb Rijkaard a la banqueta. Aquell dia va ser d'un 45%. Per tot plegat, Xavi va reconèixer que no havien guanyat com els agrada.
Bé, avui no podem presumir del com, està clar, no? Nosaltres no volem aquest partit. Nosaltres volem controlar el partit des de la pilota, des del domini de la pilota, la possessió, tranquil·litzar el partit amb la calma necessària i generar més ocasions de gol, no? Avui és veritat que hem tingut el 0-2, no? Però no és el partit que volem. Però bé, ens porta el rival moltes vegades a un escenari que l'hem de controlar també, no?
Estelars, Araujo i Koundé, del que més pit va treure Xavi va ser de la capacitat de l'equip per minimitzar les virtuts dels blancs, que per primer cop en 13 anys van acabar un partit al Bernabéu sense xutar entre els tres pals.
Com li prens la pilota al Kroos i al Modric? És molt difícil. Llavors t'has de defensar. I físicament som molt forts i t'has de defensar. I has de defensar l'àrea i has de defensar els centros i els corners i les faltes laterals. Doncs crec que avui hem estat extraordinaris i s'ha de valorar. I és part del joc. És part del joc.
En aquest sentit, Araujo i Busquets van oferir versions diverses sobre com havien viscut un duel atípic molt tancats al darrere.
Bueno, generalmente tenemos mucho nosotros la pelota, pero también se ve que el equipo está bien trabajado, sabemos sufrir, podemos estar juntitos, defender bien, y hoy se vio el fruto de eso y me pone muy feliz.
Nos ha faltado el balón y el control, que yo creo que ha sido muchas fases del partido, pero bueno, hemos hecho el gol, hemos tapado muy bien por el centro para que ellos nos encontraran cómodos, y al final, pese a que no teníamos el control del balón, la posesión, i estar en campo rival, tampoc hemos sufrido demasiado.
Malgrat la gesta d'haver-se imposat sense homes tan clau com Pedri, Lewandowski, Dembélé i l'adolorit d'última hora Christensen, Xavi va tornar a insistir en que el Madrid continua sent favorit a l'eliminatòria. La tornada, dimecres 5 d'abril a les 10 de la nit al Camp Nou, serà una altra història, començant per la convocatòria que podrà fer el Barça.
Per molts d'aquests elements que ara comentava la Marta, avui és molt interessant fer un cop d'ull a la premsa, especialment la de Madrid, per saber com ha patit, o com ha paït, millor dit, la derrota d'ahir. Joan Lluís García, bon dia.
Bon dia. Doncs els diaris editats a Madrid posen l'accent en el canvi en el joc del Barça d'una banda i en l'inoperància dels jugadors d'Ancelotti per l'altra. El Marca titula així la seva crònica: el Barça sap guanyar sense pilota. El mateix diari Juan Ignacio García Ochoa ironitza que la xamineta va resultar ser un autobús i creu que ahir va acabar el gran mite al Barça que cal jugar bé per guanyar. L'As exclama en portada de molta histèria i poca història. La crònica parla d'un mal Madrid i d'un bon catenaccio. Alfredo Relaño escriu que Araujo va fer naufragar el Vinicius sistema i lamenta que el partit es va fer molt llarg per avorrit. Francisco Cabezas, al Mundo, parla de l'oda defensiva de Xavi i afegeix que va renegar de la pilota però va triomfar la supervivència deixant el Madrid sense xuts a porteria, i a la mateixa línia a La Razón titulant el catenatge de Xavi guanya el Madrid, i subratlla que el Madrid no va ser capaç de transformar el 65% de possessió en perill.
Això als diaris. Si mirem o escoltem les ràdios espanyoles, com va ser o com va encaixar aquesta derrota de l'equip d'Ancelotti? Doncs a la SER i a la COPE van ser molt crítics amb el paper del Real Madrid.
El Barça no ha sido brillante con balón, esto es una evidencia. Ha defendido muy bien, seguramente metido atrás en muchas oportunidades. Tommy, decepcionado con el Madrid.
La verdad es que el Madrid, soso, sin ardor guerrero. Madrid horrible, aburrido, previsible y, porque además con un Barça muy, muy limitado.
Poli, si tú al Madrid le pones la línea en el medio campo, el Madrid sí te va a ganar. Si tú al Madrid te arropas como le hizo el Atleti y hoy le está viendo el Barça, va a sufrir.
Más así de acuerdo es. No puedo estar. A ver, Ancelotti ya ha jugado, ya ha aprendido. Debería haber aprendido los tres partidos que ha jugado con el Barça. Pues chico, no le des facilidades a que su fútbol y su juego sea el que te gane el partido.
castanyetes, doncs, cap a Ancelotti des de les ràdios. Per cert, oi que hi parlàveu durant la transmi de com hauria vist Ancelotti, no? Simeone, aquest partit, oi que...
Sí, era interessant sentir-lo. Per tota aquesta polèmica sobre el joc i què jugar bé a futbol.
Doncs mira, ara sortirem de dubtes. Ha parlat Simeone en la prèvia del partit de l'Atlètic de Madrid de Lliga d'aquest cap de setmana i ha dit això sobre el que ahir van viure a la gespa del Santiago Bernabéu.
Bueno, el Barcelona entendió que en ese momento necesitaba ese partido para ganar y lo representó de la mejor manera para llevarse adelante el primer partido de la eliminatoria. Pues las palabras son palabras, en realidad lo único que cuenta, lo que se ve, que son los hechos, y en los hechos le resultó cómodo, le resultó bien, lo hizo muy bien, defendió organizado, el Madrid no tuvo situaciones y bueno, se llevó su primer partido y felicitar al Barcelona por su primer partido.
Ja veieu, opinions per tot. Sí, com sigui, el Barça no només va sortir ben parat de la seva visita en quadra al Bernabéu, sinó que ho va fer amb la victòria sota el braç. Victòria, no cal dir-ho, importantíssima, perquè a banda de donar avantatge als blaugrana a la semifinal, també dona aire a l'equip després de les dues derrotes de la setmana passada. I a partir d'ara, les coses teòricament han de començar a canviar, perquè Xavi començarà a recuperar jugadors. L'objectiu, Marta, és que Pedri, Dembélé i Lewandowski estiguin disponibles pel Clàssic de Lliga del 19 de març al Camp Nou.
Sí, qui té més números de reaparèixer abans és Lewandowski, que si tot va bé podria estar recuperat per visitar Sant Mamés d'aquí a 9 dies. El polonès té una sobrecàrrega al bíceps femoral de la cuixa esquerra des que acabés amb molèsties al partit d'Almeria. Se li van pronosticar unes dues setmanes de baixa i es compliran justament el dia 12. El que sí que asseguren de totes és que Lewandowski estarà segur a punt per al Clàssic. Les sis setmanes de baixa que se li van pronosticar a Dembélé també s'acabaran justament per Sant Mamés. Veurem si ja té minuts per rodar-se i poder aspirar a participar amb garanties a l'11 del Clàssic del 19 de març. El cas més complicat és el de Pedri. El canari treballa per estar a punt per al Clàssic, però si ho aconsegueix hi arribarà físicament molt just.
Gràcies, Marta. I encara repassarem un últim capítol del Clàssic d'ahir, un capítol que va començar a la rodalia del Bernabéu i que va tenir continuïtat durant el partit. Gerard Ballera, bon dia.
Bon dia.
El cas Negreira també va tenir presència al Bernabéu, eh?
Sí, es van sentir aquests càntics a la rodalia de l'estadi, en una manifestació amb aproximadament mig miler d'aficionats madridistes. També es van llançar i repartir bitllets falsos de 500 euros amb la cara del president del Barça, Joan Laporta. I ja amb el partit en marxa, els ànims a la graderia es van escalfar amb la groga a Vinícius al minut 24 de la primera meitat. Va ser aleshores quan la majoria del Bernabéu va tornar a repetir aquest càntic, corrupció en la federació, arran dels pagaments del Barça, qui va ser el número 2 dels àrbitres, José María Enríquez Negreira, tot plegat només unes hores després que els àrbitres fessin una roda de premsa conjunta per defensar la seva honestedat, juntament amb el seu cap, el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Medina Cantalejo.
Pel que fa a la Copa i aquesta anada a les semifinals entre el Madrid i el Barça i el Bernabéu, per cert, ja us ho dèiem fa uns minuts, estem pendents de la signatura, avui sí, del nou contracte de Sergi Roberto, que ha de tancar aquesta renovació per una temporada més i una altra d'opcional en funció dels partits que acabi jugant, en funció, per tant, del rendiment. Ho explicarem en el moment que passi. Mentrestant, el que fem és situar també la 24a jornada de Lliga Primera Divisió, que comença aquesta nit amb el Reial Societat Cádiz a les 9. Pel que fa als catalans, el primer a jugar és el Girona, que visita demà el Getafe a les dues, també a les dues, però a diumenge juga l'Espanyol al camp del Valladolid, mentre que el Barça rebrà el València, també diumenge, en aquest cas, a un quart de cinc. Altres partits destacats. Demà, per exemple, a les 9, ara el sentíem, Atlètic de Madrid-Sevilla. És un bon partit, possiblement el millor de la jornada, i diumenge, a la mateixa hora, de fet, batallen aquests dos partits per ser el millor o el partit estrella, perquè és el Betis-Real Madrid. Quedem-nos, doncs, en els partits dels catalans, començant pel Girona, anem per ordre cronològic, és el primer en entrar en escena, ja ho dèiem, demà a les dues al camp del Getafe. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
I avui hem sabut la llista de convocats.
Sí, tal com va avançar i Mitchell amb el retorn de Toni Villa com a principal novetat, continuen sent baixa i Ángel Herrera, i en Couto, Ibrahim Akebe i Callens. Un Mitchell que, malgrat estar només 4 punts d'Europa, manté que l'objectiu és superar la barrera dels 53 punts, que és la millor puntuació fins ara del Girona a primera, i a partir d'aquí ja es veurà. Però per això cal guanyar partits com el de demà a Getafe.
és impossible guanyar sense donar la nostra millor versió. Ja l'Atleti ha passat i necessitem continuar guanyant, perquè la nostra millor versió no sé on arribarà, però jo vull fer història, l'equip vol fer història, i per això necessitem més de 52 punts i encara falta molt per arribar a aquests punts.
Tants com 22, 23 per superar-ho, perquè ara el Girona en té 30. Per tant, el que ha de fer primer l'equip de Mitchell és sumar-ne 10, 15 més per assegurar-se la permanència i a partir d'aquí mirar d'aconseguir aquest segon objectiu. De tot això i molt més, per cert, en parlarem aquesta nit al Tu Diràs amb Pere Guardiola, president del Consell d'Administració del Club Gironí.
Sí, senyor. Tens aquesta nit, doncs, aquesta entrevista amb el Dani Aguilar, i l'Espanyol, de la seva banda, jugarà diumenge en un partit important perquè visita un rival directe com és el Valladolid. Els blanquiblaus busquen la tercera victòria consecutiva, cosa que encara no han aconseguit aquesta temporada i que els permetria allunyar-se de la zona del descens. Joan Camí, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, un registre que no aconsegueix, de fet, des de la temporada 18-19 amb Rubi a la banqueta. A l'espera de l'entrenament de demà, l'últim abans de viatjar a Valladolid per conèixer la darrera hora dels possibles lesionats, Diego Martínez manté que no mira la classificació.
No hay que mirar la clasificación, no hay que mirar los resultados del fin de semana. Quedan muchas jornadas por delante, esto va a ser muy, muy complicado. Y no porque lo diga yo, sino porque lo estáis viendo, que los partidos se están definiendo por detalles, por situaciones muy igualadas.
En un moment on el debat sobre l'estil està a l'ordre del dia, Diego Martínez explica que per guanyar cal dominar totes les fases del joc.
Para ganar partidos no hay que centrarse solo en una faceta del juego. Ya estamos viendo, ¿no?, los partidos en Copa del Rey, en Champions, en UEFA, en Liga, se ganan y se pierden de muchas maneras. Necesitas en el fútbol moderno todo tipo, sin no desprestigiar ninguna fase del juego ni polarizar solo en una, y eso es lo que intentamos.
Sobre les expulsions a la Lliga Espanyola, Diego Martínez no s'ha volgut mullar gaire, però se l'ha notat bastant molest amb el ritme d'expulsions d'aquesta temporada.
Bueno, pues tendremos que estudiarlo, tendremos que verlo, pero yo no soy el indicado en ese sentido para hacer una valoración al respecto. Pero está claro que hay que analizarlo al acabar la temporada, o ahora hay que verlo, porque es una realidad que no ayuda.
Katie Baez s'està reincorporant a poc a poc amb el grup i ja es troba en la fase final de la seva recuperació, segons ha pogut saber RAC1. Al mig centre albanès encara no ha pogut jugar aquest 2023 i avui ja l'hem pogut veure participant amb els seus companys en el tram inicial de l'entrenament. A més, la seva renovació, acaba l'any 2024, és un dels temes pendents que té la direcció esportiva.
Anem ara al futbol internacional. El més destacat d'aquest cap de setmana, Bassas, ho tenim pràcticament tot avui.
Sí, perquè avui tenim dos grans partits, un a Alemanya a la Bundesliga amb un Borussia Dortmund-Leipzig, el que és el mateix el co-líder de la Lliga contra el quart, a 8:45, i l'altre a Itàlia, on avui juga el líder, el Nàpols, que rep la Lazio 15:15 més tard, a 8:45. Avançat avui també hi ha un partit a França entre el Nice i l'Auxerre, que començarà a 9:00. A la Premier, la jornada l'obre demà a 14:45, el Manchester City, que rebrà el Newcastle, seguit de l'Arsenal, que jugarà a 16:00 també a casa contra el Bournemouth. Tot i que el partit de la jornada serà diumenge a la tarda amb un Liverpool-Manchester United a 6:15. A la Bundesliga, ara que en parlàvem, demà tenim altres partits interessants, sobretot l'Stuttgart-Bayern de Munic a 7:15, i també a França amb el duel del PSG contra el Nantes a 9:00. Un PSG, per cert, amb el futur de Kraft Hakimi una mica incert, i és que la fiscalia francesa l'ha inculpat avui per suposada violació després que una noia de 23 anys l'acusés de violar-la el 25 de febrer als afores de París. El lateral marroquí, que de moment ha tornat avui als entrenaments amb el PSG, tot i que està lesionat, està sota control policial. Pel que fa al Calcio, ja han dit avui que juga el líder, un dels seus perseguidors, al Milan, ho farà demà al vespre al camp de la Fiore, i l'altre, l'Inter, rep diumenge a la tarda al Lecce. De totes maneres, el partit de la jornada a Itàlia serà el mateix diumenge, a 9:15 del vespre, entre la Roma i la Juventus.
D'aquí a 2 minuts seran 3:15. Ara, la resta del futbol.
Ho hem sabut fa uns minuts, la blaugrana Catacolla ha rebut l'alta mèdica un cop recuperada de la seva lesió al lligament creuat del genoll esquerre. Es va lesionar fa més d'un any, el 22 de febrer del 2022, i va renovar fa unes setmanes fins al 2026. Ara a la infermeria del Barça només hi queden Alexia i Mariona. D'altra banda, diversos equips de la Lliga s'afegiran a la iniciativa de l'Atlètic Club de Bilbao, que ha demanat que els porters vesteixin aquesta jornada de negre per celebrar els 80 anys del mític porter Chopo Idíbar, que sempre anava de negre. Alguns dels clubs, tant de primera com de segona, que de moment ja han dit que s'hi sumaran Ferran són el Betis, el Sevilla, la Reial, el Getafe, el Leganés, el Granada, l'Alavés, l'Eibar o el Saragossa. Val a dir que la proposta compta amb el vistiplau del Comitè Tècnic d'Àrbitres, a qui se'ls va avisar ja fa un mes. Estarem, per tant, pendents del que facin avui mateix la Reial i el Cádiz, que, com has dit, obren la jornada primera, així com l'Andorra i el Les Palmes, que és el partit avançat de segona. El líder, per tant, que avui visita l'equip de Gerard Piqué, també a les 9. I tornant al futbol internacional, però al marge de la jornada, des del Canadà ens arriba el principi d'acord al qual ha arribat la Federació Canadenca amb les jugadores de la selecció femenina per equiparar-les amb els homes pel que fa a premis i incentius per partit. Un acord que arriba només unes hores després de la dimissió del president Nick Bontis per aquest afer i l'entrada en el càrrec de l'exatleta Charmaine Crux.
Plana poliesportiva en bàsquet, concretament amb una notícia d'última hora que afecta l'Uni Girona, que acaba de comunicar que Maria Araujo té una lesió greu al genoll. Gerard.
Sí, una lesió al lligament encreuat anterior del genoll dret. Se la va fer en els últims 30 segons del partit a la pista de l'Avenida de Salamanca, d'Euroliga. És la mateixa lesió que es va fer la gallega al final de la temporada 2021 i la segona lesió de creuat ja de l'Uni aquesta temporada. Fa 15 dies també se'ls va trencar Irati Echarri, el cadí la seu. Per cert, també aquest matí ha informat que Laura Penya haurà de passar pel quiròfan per solucionar els problemes que arrossega a l'espatlla esquerra.
I en la competició masculina, a l'Eurolliga, concretament, el Barça es manté en la lluita per les primeres posicions. Va guanyar els Alguiris de Kaunas amb molta solvència i amb partidars, a més de Mirotić.
Va ser la millor actuació del montenegrí des del retorn de la lesió. El capità del Barça es va enfilar fins als 28 punts en la victòria del Barça per 93-74. Ell mateix reconeix que li calia un partit així després d'haver tornat ara fa 3 mesos.
Por fi, no. Yo creo que ya tocaba un partido bueno ofensivo y contento por la victoria, contento por el partido, así que tenía ganas de tener una noche así y donde mejor que en casa con un gran público.
Els de Saras atrapen l'Olimpiakos al capdavant de l'Eurolliga. N'espera que els grecs juguin avui a la pista de l'Olimpia de Milà. 12 punts més de bàsquet a Girona. Aquest matí Aito García Reneses ha confirmat que Marc Gasol tornarà a jugar demà a la pista d'Unicaja després que s'hagi perdut els últims dos partits per molèsties al peu. I a Sant Boi l'Ajuntament ha decidit penjar a la seva façana una samarreta gegant de Pau Gasol amb els Lakers com a homenatge en una setmana que ve molt especial per Gasol, que veurà com li retiraran la samarreta, en concret la matinada de dimarts a dimecres a Los Angeles.
S'han avançat, a Sant Boi s'han avançat. I a la Champions, d'handbol, camí d'esport, però també amb victòria del Barça, i a més ja sap quin serà el seu camí cap a la Final Four de Colònia.
Sí, és el que estàvem pendents. El Barça, primer de grup, està ja classificat directament pels quarts de final. Haurà d'esperar rival, però sap que sortirà de l'enfrontament de vuitens entre dos equips danesos, l'Alborg i el GOG. L'anada el 10 i l'11 de maig i la tornada el 17-18 del mateix mes al Palau Blaugrana. Tot plegat després, com deies, d'aquesta victòria per 31-32 a la pista del Kielce. Els Blaugrana sumen 24 partits seguits sense perdre, el seu rècord personal a la competició. Avui torn pel Granollers, que rep el Cisne a les 8 del vespre en partit de la 20a jornada de la Lliga Sobal.
Més coses. En hoquei patins ja tenim la primera semifinal definida de la Copa del Rei, que va arrencar ahir a Calafell. Es tracta del Liceo Voltregà i avui Basses coneixerem la segona.
Sí, que sortirà dels partits que jugaran d'una banda el Barça, segurament el gran favorit i l'Igualada, a partir de les 6, i el Reus i el Calafell, l'anfitrió, a partir de 8:45. Com dius, els dos equips que guanyin s'enfrontaran a la segona semi, perquè la primera la jugaran Liceu i Voltregà. Els gallecs van superar el Caldes amb comoditat per 7-2 en un partit sense gaire història. Al descans ja guanyaven 3-1 i l'altre partit en canvi molt més igualat, finalment amb victòria del Voltregà sobre el Noia per 2-3, remuntant un 2-0 en contra. Recordem que les semifinals es jugaran demà, Liceu Voltregà previst per 6:45, i els que guanyin avui s'enfrontaran després a les 9, diumenge al migdia, a 12:15, la gran final.
Canviem de tema i parlem de l'europeu d'atletisme. Aquest matí, dos atletes catalans s'han classificat per la final. Gerard.
Són Jaime Guerra, d'en salt de llargada, i Esther Guerrero, als 1.500 metres. D'una banda, el saltador d'Esplugues de Llobregat ha aconseguit la quarta millor marca amb un salt de 7 metres i 99 centímetres. Guerra està satisfet amb el debut en una prova internacional absoluta.
La verdad es que de sensaciones súper bien. O sea, he hecho dos saltos válidos y los dos por encima de 7.70. Y el último acercándome a 8 metros, así que muy contento. Pero bueno, las horas son las que son. Es difícil hacer un buen salto a estas horas de la mañana, porque claro, competir a las 9 implica levantarse a las 6:20 o así.
Guerra va fer marca personal la setmana passada a Madrid. Amb 8:08, la final serà diumenge al matí. D'altra banda, la banyolina Esther Guerrero s'ha classificat per la final dels 1.500 metres amb el millor temps de la seva sèrie, malgrat sentir-se incòmoda.
En la carrera me he encontrado un poco rara, sí que es verdad que me han dicho que se me ha visto bien, pero a mí me hubiera gustado encontrar más una chispa que buscaba y que a lo mejor mi posición, como iba detrás de la británica, que iba un poco abierta, pues me lo ha impedido, pero sí que es verdad que no he tenido ningún problema para clasificarme.
La final dels 1500 demà a partir de les 6 de la tarda i encara més bones notícies pels atletes catalans aquest matí a Istanbul, perquè Jael Bestué serà a les semifinals dels 60 metres llisos. En la sèrie d'aquest matí la barcelonina ha hagut de suar per passar amb un temps de 7 segons i 30 centèsimes. Tant la semifinal com la final les disputen aquesta mateixa tarda. Qui ha quedat eliminat dels 400 metres és l'atleta del Futbol Club Barcelona, Manu Guijarro. Ha reconegut que corria lesionat.
Motor, aquest migdia ha començat el Mundial de Fórmula 1. Álvaro Demà, bon dia.
Hola, Xavi, què tal? Bon dia.
Primera sessió de lliures del Gran Premi de Bahrein i es confirmen les bones sensacions de Fernando Alonso amb el seu Aston Martin.
Sí, la primera sessió d'entrenaments lliures de la temporada ha estat dominada, com s'esperava, per un Red Bull, però no ha estat el de Max Verstappen, el vigent campió del món, sinó el del seu company d'equip, Checo Pérez, qui ha estat el més ràpid. L'holandès ha acabat en la tercera posició, mentre que, entre tots dos, Fernando Alonso ha marcat atenció al segon millor registre, s'ha quedat a pràcticament mig segon de Checo, a 438 mil·lèsimes. Per darrere de Verstappen, Norris ha fet quart amb el primer dels McLaren, mentre que Charles Leclerc, amb el primer dels Ferrari, ha completat el top 5 en la primera posició. Més endarrerit, els Mercedes de Hamilton, desè, i Russell, onzè, i el segon dels Ferrari, el de Carlos Sainz, que ha acabat 20è i últim, després d'haver patit una virolla i de no haver provat el compost més tou de pneumàtic.
I avui també parlarem de rugbi perquè s'ha presentat al Catalunya-Suècia, amb què la Federació Catalana celebrarà diumenge el seu centenari. Ha estat un acte, a més, amb diverses reivindicacions. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. El partit serà demà passat a la Foixarda, 1:45 del migdia, i la previsió és que no hi càpiga ni una agulla. Una vegada dit això, el president de la Federació, Ignasi Planas, ha aprofitat l'avinentesa per llançar dos darts a RAC1. El primer acusa de falta de sensibilitat l'Ajuntament de Barcelona després de saber que no enviaran ningú al partit.
No deixa de resultar-me sorprenent que l'Ajuntament de Barcelona ens hagi confirmat que no vindrà ningú, la qual cosa mostra que tenim un problema de falta de sensibilitat amb el problema d'instal·lacions del rugbi a la ciutat de Barcelona. No cal ser Churchill per interpretar quina és la voluntat de l'Ajuntament de bàsicament silenciar l'existència d'aquest problema.
Segon d'art, diu que veu molt magre que l'estat espanyol reconegui l'oficialitat de la catalana de rugbi a curt mitjà termini. La raó, l'enrocament dels polítics, siguin del partit que siguin.
L'oposició del govern central i de la Federació Espanyola de Rugbi són ferotges. Realment, si hi ha un forat legal, mirarem d'aprofitar-lo. Però quan hi ha una oposició política tan forta, doncs la veritat, doncs et treu les ganes de lluitar batalles perdudes, no? I més aviat dedicar-nos, doncs, a fer molt fort el rugbi del nostre país.
En un altre sentit, el capità de la selecció catalana, Joan Losada, també és jugador del Barça, i s'ha posat les mans al cap a RAC1 amb la sanció per alineació indeguda contra el Cisneros.
És evident que la sanció és desproporcionada, sobretot per part de lo que és el delegat, que al final és una persona que ve aquí a ajudar-nos, i falten aquestes figures a Espanya, només falta que ens les carreguem, no? Si la resolució finalment és aquesta, doncs nosaltres anirem a per totes per intentar guanyar i per demostrar que les coses es resolen al camp i no fora.
El Barça ja ha presentat al·legacions i està a l'espera de la resposta. Fins a nova ordre, però ha quedat eliminat de la Copa del Rei.
I, Ballera, què ens falta per saber?
Doncs mira, que en tenis s'està jugant la primera semifinal de l'ATP 500 de Dubai. La disputa en Zverev i Rublev. De moment domina el rus per 4 jocs a 3. Compte, perquè quan s'acabi aquest partit començarà la segona semifinal, un partidàs entre Djokovic i Medvedev. A més, en waterpolo, el Club Natació Terrassa és més a prop de jugar una final europea. Va guanyar 15-12 l'Enca Istanbul a l'anada de les semifinals de la Challenger Cup, la tercera competició continental en categoria masculina. La tornada serà d'aquí a 3 setmanes, el 22 de març, a Turquia. I en golf, John Rahm és líder del torneig. Arnold Palmer té un cop d'avantatge sobre el segon. Busca la seva quarta victòria de l'any en el seu sisè torneig. Tot això només una setmana del considerat cinquè major de golf, el The Players.
Tu t'agrada esquiar, oi que sí?
M'encanta. Ah. No en sé massa, però m'encanta.
És que ets dels bons.
La Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella t'ofereix aquest espai.
Doncs Ballera i la resta, atents, que la Mònica Osart ens explica com tenim les pistes.
A Masella hi ha entre 45 i 90 centímetres de neu pols amb 59 pistes obertes. A Port del Comte, entre 50 i 80 centímetres de neu pols amb 24 de les 39 pistes obertes. A Gran Valira, les cotes més altes, teniu 110 centímetres de neu amb 127 pistes obertes. Avui, entre 80 i 180 centímetres de neu pols amb 32 de les 43 pistes obertes. I a la Molina, entre 45 i 90 centímetres de neu pols amb 55 pistes obertes.
I aquest cap de setmana, recordeu, demà i demà passat torna a Masella la festa Sports Experience per a tots els fans de l'hivern, i si sou clients de CaixaBank, a més, podeu aconseguir el vostre forfet a un preu especial des de 38 euros. Entreu a Moments dins de CaixaBank Now. 6 minuts i les 3. Pausa i tornem.
RAC 1. 5 raons per no estudiar a l'Escola Massana.
1. No és cap lloc comú. És el Raval.
2. No busquem complaure. Aprenem amb tu.
3. T'hi embrutaràs les mans. T'hi trencaràs el cap.
4. No fem graduations. Celebrem.
5. Barregem arts i disseny. Així és Barcelona.
EscolaMassana.cat.
Comença l'espectacle. Torna la Fórmula 1. Noves batalles. Estratègies d'equip. Parades a boxes. A mans de la Fórmula 1. Comença el nostre moment. Tota la Fórmula 1 només a Dazón.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Psst, vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda.
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
3, 2, 1, top, dins.
A punt per a un nou repte? Si t'apassiona l'audiovisual, a l'Escola ITES en som especialistes.
Vine a visitar-nos i descobreix els cicles formatius d'imatge i so a les nostres jornades de portes obertes. Dissabte 25 de març al matí i el divendres 21 d'abril a la tarda. Inscriu-t'hi a ites.es.
Coneixeràs el nostre equip docent, les instal·lacions i podràs participar en tallers.
ITES, a Bailén 36.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Berti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és, tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Obrim l'agenda cultural amb Dagoll de Gom, que aquest matí ha presentat l'espectacle L'alegria que passa.
La vida et passa pel davant, però igual que passa ja s'està.
És l'última nova creació de la companyia, una versió contemporània del primer gran èxit teatral de Santiago Rusiñol, que es podrà veure a partir de dilluns al Teatre Poligrama de Barcelona. Bàrbara Padilla.
Han estat més de 2 anys de feina que culminen els 50 anys de la companyia. L'equip artístic compta amb Marc Rosic al text i la direcció d'escena, Andreu Gallén a la direcció musical i Ariadna Pei a la coreografia. L'obra barreja text, cant, música i dansa. Ho explica el mateix Rosic.
Aquesta barreja d'arts, la música, la dansa, el teatre, és com la
mateixa essència del projecte i també inspirant-nos en el que volia Rossinyol quan va fer l'Alegria que passa original, que volia fundar el Teatre Líric, on es creés un teatre on barregés totes les arts i tots els gèneres, diguem, i que tots treballessin de forma conjunta.
L'espectacle, que mostra dos mons totalment diferents i compta amb nou actors, és l'última proposta de creació de la companyia abans de fer una quarta i darrera reposició de Maricel l'any que ve, abans d'acomiadar-se definitivament.
I no deixem els escenaris als que heu fet Salat per anar a veure Tots eren fills meus al Teatre Lliure. Teniu una segona oportunitat. L'espectacle, dirigit per David Selves, havia exhaurit entrades per totes les funcions, però el Lliure n'ha obert tres de noves. Seran els tres propers dimarts. I en l'àmbit musical, a Quevedo... Però també Bizarrap, Morat i De La Fuente actuaran al Cher Festival, que aquest any canvia d'escenari, deixa el poble espanyol i es trasllada al Parc del Fòrum. Serà la cinquena edició d'aquest festival i es farà els dies 9 i 10 de juny, aquest cop centrats en la música urbana. I encara més música, perquè Selva Nua dona avui el tret de sortida al Let's Festival. Serà en un concert aquest vespre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat a quarts de vuit del vespre, just després hi actuarà Pau Vallvé.